Mercè Folch, benvinguda.
Bona nit, Joan.
Ens podries explicar què farem després de la publicitat?
I tant, parlarem de l'evolució humana. Mirarem enrere per intentar entendre d'on venim i, si és possible, aportar elements que ens permetin pronosticar cap on anem. Per això hem convidat Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista, escriptor i guia d'expedicions. Serrallonga és director d'Hominid, grup d'orígens humans i professor de prehistòria i evolució humana de la Universitat Oberta de Catalunya. Assessor en fundacions i museus, com el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, també és investigador de camp i coordinador d'expedicions a l'Àfrica, Amèrica i Austràlia, amb projectes sobre arqueologia, antropologia, primatologia i evolució. Entre els llibres que ha publicat destaquen Àfrica en 10 palabras, Regreso a Galápagos, mi viaje con Darwin, Los guardianes del lago y viajes y viajeros. Feta la presentació, comencem l'entrevista sentint què llegirà el nostre convidat d'avui. Jordi Serrallonga, molt bona nit.
Molt bona nit.
Un cognom revolucionari, eh?
Sí, de bandolers.
Com vulguis, pots començar la lectura.
Avisa els Mossos abans, eh?
Durant els primers períodes de la història de la Terra, quan les formes de vida eren probablement més escasses i més simples, el ritme de canvi també devia ser més lent, i en les primeres albors de la vida, quan hi havia molt poques formes i de l'estructura més simple, aquest ritme de canvi deu haver estat extremadament baix. La història sencera del món, tal com ara la coneixem, tot i que d'una extensió ben incomprensible per a nosaltres, serà des de llavors reconeguda com un mer fragment de temps, comparat amb tots els anys i panys que han transcorregut des de que fou creada la primera criatura, el progenitor, incomptables descendents, extingits i vivents. En un futur llunyà, veig camps oberts per a recerques força més importants. S'il·luminarà l'origen de l'home i la seva història.
És un fragment de l'origen de les espècies de Darwin, de qui parlarem després d'uns minuts de publicitat.
La pissarra del cafè.
Jordi Serrallonga, molt bona nit.
Bona nit.
Jo cada vegada que sento parlar de Darwin penso en l'anís del mono. L'anís del mono, on hi ha una etiqueta en què es veu un mico amb la cara de Darwin i la llegenda que diu «Soy el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento», que era una forma d'enfrontar-se al creacionisme en aquell moment imperant, no? I era una defensa que va passar, suposo, desapercebuda, perquè l'etiqueta aquesta encara la tenim a l'anís del mono. La batalla entre creacionistes i evolucionistes suposo que encara es manté. Algunes vegades ens arriben dels Estats Units gent que diu no, això és un miracle. La vida humana és una cosa que ve perquè Déu va voler que vingués, no?
Sí, és així. De fet, l'etiqueta l'anís del mono jo sempre l'utilitzo en moltes de les meves conferències com a exemple de l'única caricatura en tot el segle XIX, i de fet va ser gràcies aquí a casa nostra, l'única caricatura del segle XIX a favor de Darwin. Mm-hmm. Malgrat potser l'interès dels germans Bosch en aquell moment fos fer publicitat del que fem ara, que és utilitzar un terme científic o una situació científica per fer que el teu dentrífic o el teu iogurt o alguna cosa aquesta es vengui millor. Però sí que és cert que va ser a favor. I hem de dir que avui dia, dissortadament, el debat entre creacionisme i evolucionisme es manté quan no hauria d'existir. És a dir, l'evolucionisme és una teoria científica que es pot demostrar amb fets i, en canvi, doncs, la creació és un món de mites, d'històries amb les quals els científics no tenim res en contra. Tothom pot creure sense problemes. El problema és quan algunes institucions religioses doncs s'hi oposen a les teories científiques. Aquí és on entrem en conflicte.
Seguint Charles Darwin, tu també has trepitjat les illes Galápagos. Per un naturalista com tu, què va significar aquest viatge? Perquè a nivell científic és molt important la flora i la fauna d'unes illes que estan situades, recordem-ho, davant de la costa de l'Equador. I on precisament fa un parell d'anys, em sembla, fa 3 anys, va morir una tortuga que havia estat estudiada per Darwin, la tortuga Harriet.
Sí, això és una...
Vas tenir el gust de conèixer Harriet?
Sí, el fet és que aquestes tortugues... Penseu que el nom de les Galápagos, les illes Galápagos, ve precisament del terme Galápago, que és un terme espanyol que es refereix a les cadires de muntar que utilitzaven les dones, les amazones, no? Mm-hmm. I alhora doncs, es va aplicar a les tortugues. I quan van arribar doncs, els primers espanyols allà a les Galápagos, i es va quedar aquest nom d'ostres, i aquí hi ha tortugues gegants, anomenem aquestes illes com a Galápagos. Però aquestes tortugues poden viure més de 150 anys. I és aquesta la raó de que una de les tortugues que va conèixer Darwin va morir fa molt poquet, realment. I és la prova de que som animals que sempre els hem tillat com de passius i tontos, etc. Jo quan sóc davant d'elles, d'aquestes tortugues, em sento observat per una sabidoria de 150 anys.
Clar, som la caixa negra de la humanitat, probablement.
No? Podríem dir així.
A la teva pàgina web et presentes d'aquesta manera, és boníssima. Soc un primat domesticat per la cultura. Sí, de vegades ens n'oblidem que som primats tots plegats, però és tan important l'evolució biològica l'evolució cultural. O sigui, agafem a una persona, un primat d'aquests, i no li deixem ni llegir, ni escriure, ni mirar, ni res. Evolucionarà com una persona que, en canvi, doncs, té el seu interès, va al cinema, llegeix llibres, etc.
Bé, s'ha de dir que el fet de que nosaltres som primats ho veiem molt clarament per les característiques que ens fan comuns amb els ximpancers, goril·les, orangutans, però jo, amb aquest exemple que dèiem de deixar algú que un primat que no vegi res, que no mengi, que no manipuli objectes, si ho féssim amb una persona també, amb un dels nostres nadons, podríem dir que el seu cervell, que és un cervell que té una capacitat com d'un disc dur potentíssim, es quedaria doncs, realment en no res. Tota la informació que rebem des de que naixem ens va entrant, és l'aprenentatge i és aquesta cultura que anomenem. No? I aleshores doncs, hem de dir que biològicament nosaltres tenim un potencial cerebral brutal, però necessitem aquesta informació des de petits, igual que ho necessita un ximpancer. I a aquesta cultura, jo sempre dic que ens hem acostumat a deixar-la com a part. En diem, existeix una evolució biològica i existeix una evolució cultural. Jo sempre dic que l'evolució és la mateixa. Mm-hmm. La nostra cultura és possible gràcies a uns cervells enormes. Si no tinguéssim aquests cervells grans, aquestes complexitats al nostre cervell, no posseiríem aquesta capacitat d'aprendre, d'estudiar-nos, etc.
Això ha anat creixent, no? La capacitat craneal ha crescut i les circunvalacions cerebrals també han crescut i sí. Fa que en aquest moment doncs tinguem més capacitat en aquest disc dur que tenim aquí a la clepsa.
Sí, el que passa que l'utilitzem poquet.
I no
parlo dels polítics, sinó que ara parlo de tots en general. És a dir, si ara mateix uns extraterrestres antropòlegs o atòlegs ens observessin, mentre, per exemple, anem a casa i dinem i doncs, després ens anem a un partit de futbol o veiem el partit de futbol per la tele, realment podríem dir que la nostra actitud no seria massa apassionant. En canvi, si ens abduïssin i ens portessin a una de les seves naus i fessin com el planeta de los simios, ens posessin allà amb unes gàbies i ens comencessin a fer o a plantejar problemes, veurien que, ostres, que déu-n'hi-do, no? Quina marxa, no? Que tenim molta capacitat de fer coses. Això jo sempre dic, doncs, la fuga d'Alcatraz, amb el Clint Eastwood, no? Mm-hmm. Que dius, ostres, com es pot escapar algú d'una presó? Bé, perquè és l'única cosa que està pensant tot el dia, com escapar. Jo això ho he vist en centres de primats, on hi ha primats que estan pensant tot el dia en com sortir d'allà. Mm-hmm. I alguna sortida en trobaran, no? És a dir, com agafar les claus, o fins i tot com va passar amb una base americana, doncs van arribar a introduir les claus doncs, amb botons digitals, no? Mm-hmm. És a dir, que d'alguna manera nosaltres quan fem un examen o fem una oposició o ens quedem tancats en un ascensor i hem de sortir, és quan el nostre cervell es posa en plena activitat, no? Mm-hmm. Però al llarg del dia es pot dir que el portem així amb més stand-by, no?
Professor Serrallonga, això, el fet que estiguem aquí parlant, que ens estan sentint des de molt lluny, demostra que ens hem anat adaptant a les diferents circumstàncies. En aquest moment no som com els homes de Cro-Magnon ni els Neandertal, però tothom ens està parlant de que ve un canvi climàtic, que ve una massificació, que l'escassetat de recursos potser amenaçarà la viabilitat de l'entorn. Clar, jo no sé si anem endavant o podríem arribar a extingir-nos.
Bé, aquí entra el punt on jo sempre li dic als meus alumnes o als oients quan són en una xerrada meva, sempre els dic, ara penseu que no faré un discurs alarmista, ni catastrofista, ni pessimista. Però jo haig de dir que, com li vaig comentar un cop amb el Lovelock, no, l'autor de la teoria Gaia, que el nostre futur, el futur de la nostra espècie, és l'extinció. I no hem de patir. És a dir, tot això que estem veient dels canvis climàtics, la manca de recursos, són coses que han passat abans amb altres espècies d'animals. Els hi va passar als grans dinosaures. Imagineu que nosaltres haguéssim anat a l'època del Juràssic i haguéssim anat a aquelles èpoques on els grans rèptils dominaven l'aire, dominaven terra ferma i dominaven el fons del mar. Uh-huh. Doncs clar, imagineu que un d'aquests dinosaures haguéssim pogut parlar i retornem als nostres extraterrestres, reporters, se'n van allà i fan una enquesta, escolta, i vostè creu que s'extingiran? I diran, no, home, si pesem 80 tones, som enormes. Mira que carnívor, un tiranosaurus rex, que és brutal. Això és impossible que s'extingeixi. I es van acabar extingint. I qui va triomfar? Uns petits animalons que eren entre els arbustos, que menjaven insectes nocturns, que d'aquí venim nosaltres, no? D'unes petites musaranyes, podríem dir, d'uns petits mamífers tipus ratolí, que van derivar cap als primats, i això ens ha portat fins a nosaltres. Clar, ara nosaltres, com fem la història del món, diem, ostres, nosaltres som l'espècie perfecta, l'espècie escollida, però bé, vull dir, ja ens estan donant avisos d'allà fora, i és allò que parlàvem abans, la nostra cultura paradoxalment és el que ens pot acabar destruint. Quan jo estudio els Katxabe enmig de la sabana africana, són pobles que viuen 20-25 persones, cacen i recolecten el que necessiten. Nosaltres, el neolític, ens va canviar, per bé i per malament, no? Per bé perquè ara som parlant nosaltres aquí, en aquesta sala, però per la part negativa de que, efectivament, som una espècie que està canviant el nostre ecosistema. I ull, no acabarem amb la Terra, ni acabarem amb la vida. Sempre es diu, ostres, està a punt d'acabar-se el planeta, la vida. No, acabarem amb nosaltres, però la vida continuarà i el planeta continuarà.
Bé, doncs buscarem els nostres successors. De la mateixa manera que hi havia els antecessors, doncs ara buscarem a veure si tornem a trobar-nos les musaranyes,
sí,
aquestes.
Sí, no, jo penso que anem més aviat cap als escarabats i les rates, és a dir, que són els que ens sobreviuran a nosaltres, ja sé que no queda massa digne, però és així.
Deu ser un dia d'aquests, en comptes de Darwin, els escarabats consagraran la figura de Kafka, que va inventar-se aquesta idea de l'escarabat. Clar, m'imagino que aquestes tribus que tu has anat a veure reben un home blanc potser amb els braços oberts, o potser no. Quan va ser el teu primer contacte amb aquests, els Hadzabes, els Maasai? Com s'estableixen els llaços de confiança?
Bé, doncs els primers contactes haig de dir que van ser fantàstics. Una de les coses que vaig escriure ara fa poc va ser el fet de que una de les grans diferències entre la nostra cultura actual occidental i la africana, sobretot amb aquestes ètnies que viuen encara de forma molt tradicional, és el fet que ells han mantingut una cosa que era pròpia nostra, que jo la vaig arribar a conèixer de petit, que era pròpia dels nostres pobles i de les nostres ciutats i que hem llançat a l'escombraria, que és la salutació. Mm-hmm. Ells diuen Jambo en Swahili, no? Hola, un Maasai t'ho diria d'una altra manera, no? Et saludaria com Subai o Taquenya, o un Hadzabe diria Mutana, no? Però realment la paraula de la salutació és importantíssima i nosaltres la perdem. Nosaltres a vegades anem per les ciutats, tenim veïns que han vingut nous amb un bloc i eviten trobar-te a l'ascensor i quan te'l trobes comença la gent a parlar, plourà, eh? I dius, home, però abans diem hola o bon dia o bona tarda. I això sí que és cert que en allà aquests pobles ens reben molt bé. I jo sempre dic que la manera de rebre'ns bé és el que els explico als meus alumnes. Ara, per exemple, allà a la Universitat Autònoma estan fent uns màsters de periodisme de viatges i em diuen com ens podem enfrontar o com podem anar cap a estudiar una ètnia. Jo sempre dic, doncs, sentint-te com a convidat, no com a invasor, no? Sinó tu vas com a convidat i aleshores t'obriran sempre els braços.
Una evidència de que l'evolució biològica ens ha fet millors la tenim en el cas d'aquesta primat que tenim aquí al costat, que és la Mercè Folc. Que
jo no crec, gaire evolucionada.
Jo crec que és una mica més guapa que la Lucy. Que
és pobre Lucy.
La dona Ferencis, aquella d'Etiòpia.
Molt bé.
Ja està, ja.
Molt bé, gràcies, Joan.
Home, és un piropo d'aquelles, una floreta.
Jo vaig a saludar el Jordi, Subai, Mutana o Jambo, Jordi. Ho he dit bé, això?
Molt bé, genial.
Fantàstic.
Bueno, ratifico la part de la bellesa i de la sabidoria.
Molt bé. Val, deixem això a banda, anem per feina. Vull parlar de les sensacions, les emocions i les experiències sensorials en paisatges tan imponents com l'africà o l'australià. Tu fa molt temps que viatges allà. Quant de temps? Més de 10 anys? Tèiem abans? 15, potser?
Sí, a l'Àfrica ja fa més de 15 anys.
Fa més de 15 anys.
Amb els Hadzabe porto això, uns 10 anys.
Uns 10 anys. Doncs per això, per embolcallar-nos en aquesta experiència sensorial, escoltarem el testimoni de l'exploradora i escriptora anglesa Mary Kingsley mentre contemplava la lluna plena al riu Ogowe, al Gabon.
El que jo experimento és la sensació de perdre el sentit de la individualitat. oblidar qualsevol record de la vida humana, amb les seves penes, les seves preocupacions i els seus dubtes, i passar a formar part de l'atmosfera. Si hi ha un paradís, el meu és aquest. És més, crec fermament que si em deixessin durant prou temps davant d'una escena com aquesta, o sobre la coberta d'un vaixell en una badia africana, contemplant com la xemeneia i els pals oscil·len ociosament retallats sobre el cel, em trobarien morta i sense ànima. Mary Kingsley, Gabon, 1895.
És un testimoni que recull Cristina Morató a Reines d'Àfrica, d'experiències com la d'aquesta exploradora britànica. N'has degut tenir d'iguals, similars, superiors?
Sí, tot i que ella era una, va ser una gran dona. Tots els que ens dediquem a viatjar per l'Àfrica hem llegit els seus relats per l'Àfrica Occidental, i vestia doncs de manera victoriana, però sí que és cert que té un rècord maco, que és tots els exploradors en aquella època acabaven matant a tots els seus portejadors perquè se'ls morien de malària, se'ls caien pels barrancs, etc. I aquesta dona va retornar amb tots els portejadors vius, és a dir, els cuidava molt bé. Mm-hmm.
Va ser molt crític amb la missió, amb els missioners, amb la funció dels missioners, mm-hmm, amb la població autòctona. Això li va valer les crítiques de l'Església Britànica. Per què sempre hi ha hagut aquesta tendència a civilitzar, i poso civilitzar entre cometes, els que no són com nosaltres?
Doncs és una molt bona pregunta. El llibre que vaig escriure d'Àfrica en 10 paraules, precisament vaig voler recuperar un fragment de Memòries d'Àfrica, que em sembla soberbi, que és un diàleg que hi ha entre el Robert Redford i la Meryl Streep, no? El Dennis Finch-Hatton i la Karen Blixen, no? I en aquest moment ella li parla de l'escola dels Kikuyus, la meva escola dels Kikuyu, no? I diu, som seus aquests Kikuyus? Doncs diu, i per què els hi vol ensenyar Shakespeare, no? Per què els hi vol ensenyar doncs els clàssics anglesos? Ells ja tenen les seves històries. Per què els hi vol ensenyar a llegir, a escriure? Per què els considerem analfabets quan realment la seva saviesa és la tradició oral? Sí que és cert que va passar això, que durant molt de temps, amb l'excusa de voler, com si diguéssim, transmetre els nostres valors occidentals, que consideràvem que eren els correctes, cap a altres països, el que al final hi havia al darrere era un intent i una realitat de colonitzar i de cercar els recursos d'aquests pobles. Penseu que el mateix, el meu admirat doctor David Livingstone, trobo que era un personatge impressionant de primera, el Richard Burton també, que per mi va ser un dels exploradors més complets de l'Àfrica, al final les seves fites geogràfiques eren fites que servien perquè el seu país d'origen, en aquest cas el Regne Unit, Anglaterra, doncs en traies profit de tipus econòmic, estratègic, militar, etc. És per això que davant de totes aquestes accions, podríem dir humanitàries, va existir aquest interès, sobretot geoestratègic polític. Fins i tot avui dia, jo sempre dic que el paper de les ONGs és molt necessari arreu del món, a casa nostra i fora, però jo sempre dic que sempre que la ONG en qüestió tingui molt clar quin és l'objectiu que vol acomplir i si aquest objectiu abans ha estat, podríem dir, sopesat o contrastat amb les necessitats de la població on es va. Un exemple són els pous. És molt típic veure fotografies de gent fent pous a l'Àfrica. Bé, però abans li has preguntat en aquell poble si necessiten un pou d'aigua. Per exemple, els Hatzabes són caçadors recol·lectors, són nòmades. Si els hi fas un pou, els hi canvies tota la seva forma de vida perquè els converteixes en sedentaris. Doncs jo he vist missioners en el territori dels Hatzabes muntant pous, muntant esglésies i muntant centres doncs, perquè els Hatzabes s'hi vagin allà a viure. Per ara tenim la sort que els Hatzabes volen continuar vivint de forma lliure, no?
Però és una comunitat de Tanzània, correcte?
De Tanzània, del llac allà, sí. I clar, això és un tema que jo sempre dic s'ha d'anar molt i molt al tanto. Hem de preguntar abans què és el que volen ells.
Com que parlem d'experiències emocionals, que són finalment les que fan pòsit si tens l'oportunitat de viatjar, et convido a escoltar diferents sons que segurament reconeixeràs fàcilment. Ja ho pots dir, eh?
Massai.
El cant guerrero.
Estan cantant ara els Ilmoran, els guerrers. Que sembla que cantin en algun moment una veu femenina, doncs aquest falset és un noi, que el mateix noi que fa una veu molt, molt profunda és capaç de fer aquesta veu aguda, i són els mateixos nois que si un lleó se'ls ha menjat una vaca, se'n van cap a buscar el lleó i matar-lo per demostrar el valor. Moltes vegades el lleó s'emporta per davant, evidentment, especialment a dos o tres d'ells. És allò que va dir Darwin, no? Sobreviuen els, no els més forts, sinó els més adaptats, no? En aquest cas, els Maasai són els adaptats de la sabana.
Tenim un altre so per escoltar. Aquí hi ha una miqueta de tot. Clar, la sonoritat de la selva africana de dia deu ser una cosa i de nit totalment una altra, no?
Doncs us diria que, efectivament, de nit és una cosa, de dia és una altra. Per exemple, ara que hem escoltat a Simba, el lleó, aquest so inconfundible, doncs quan ets de dia, els lleons normalment, si han menjat, són com gatets. Estan allà dormint, penjant l'aire, tocant-se els uns als altres, jugant. Tant és així que molts dels meus expedicionaris tinc que agafar-los gairebé del coll perquè no em baixin del 4x4 enmig d'un grup de lleons.
A tocar el gatet, acariciar, no?
Perquè, ostres, un gatet, però en gran, sí. Mira, té unes urpes que podria tallar en dos. Però, en canvi, a la nit, el lleó es transforma. I és una altra, és una altra personalitat. I l'escoltes com es comuniquen de nit. I una de les coses, unes sensacions més maques a l'Àfrica és dormir enmig de la sabana. Quan dorms a la sabana i escoltes els grups de lleons, els elefants, tota la fauna que circula per allà és fantàstic. Fins i tot a la gran migració del Serengeti, els nyus, les zebres, es van movent també de nit i notes que la teva tenda és tremolant.
Es va movent.
Té un moviment sísmic natural.
Quant de temps estàs fora?
Podríem dir que ara em passo més temps fora que a casa.
Llavors, el retorn com és? És més difícil l'adaptació aquí o quan vas allà?
Bé, d'aquí això que vaig dir, doncs, l'Àfrica en 10 paraules, el meu manual de supervivència, la jungla d'asfalt. Jo mai he fet un llibre d'autoajuda, ni el faré, però sí que és cert que a mi l'Àfrica em dona l'energia per continuar circulant per aquí. I això no només em passa a mi, sinó al Félix Rodríguez de la Fuente, que ara som fent molta recerca sobre el seu pas per Àfrica, li passava. Quan ja estava cremat de les seves relacions amb la tele o amb els polítics, etc., s'anava cap a l'Àfrica, agafava un bitllet i s'anava a l'Àfrica. I sí que és cert que tant això que us dic de la salutació, l'optimisme de veure l'ampolla sempre mig plena. Jo em trobo a vegades en camioners que se'ls ha trencat a l'eix d'un camió, són parats en una carretera i t'apropes i dius, escolta, necessites ajuda? I diuen, sí, on vaya? No, si no va malament del tot, no? Dius, ostres, però si aquí nosaltres ja estaríem trucant al RAC barallant-nos i tal, no? Evidentment, allà no n'hi haurà RAC. Allà és el fet que ell a poc anirà fent i és aquesta sensació de que, clar, tu arribes aquí, entres al metro i jo sempre dic pole, que vol dir poc a poc, no? I dius, i el vas mantenint, però dissortadament veus que una persona davant teu comença a córrer, una altra, i acabes corrent, no? És per això que l'Àfrica te dona aquestes lliçons maques.
La vida en un instant.
Secció de la fotografia, una imatge veiem aquí de Jordi Serrallonga a l'estil Indiana Jones amb aquest barret.
Sí,
que
s'hi
pot veure,
barret.
Perquè portes a les mans que tens un
això
fòssil
és una
eina, o...
És una destral de pedra, ah, trobada a Old Dubai, Old Dubai Gorge, els jaciments que van excavar els Liki, que és un dels santuaris de la humanitat més importants que existeixen a l'Àfrica. I sí, aquest barret és el que utilitza l'Indiana Jones, però que l'hem utilitzat molts científics i exploradors, i res, aquest concretament és el Fedora número 5, és a dir, que l'havia els tinc numerats, no? I res, estic així a Old Dubai amb la cara somrient, com veieu, d'estar a l'Àfrica.
Ara ho pengem a les xarxes.
Jordi Serrallonga, gràcies per haver vingut aquí. Com que segur que ens hem quedat curts, a totes les persones que els interessi això que fa en Jordi Serrallonga, que és donar voltes pel planeta, vagin a una llibreria, allà trobaran tota la seva bibliografia. Avui ens han aportat una, que eren Los Guardianes del Lago, que és el diari d'un arqueòleg a la terra dels Maasai, que eren aquests senyors que cantaven fa un moment. Gràcies per haver vingut aquí. Tinc una sensació enorme d'avui haver entrevistat a l'amo del món.
A Santa Sana, que ho diria. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.